l'altre dia, i de fet fa una estona també, us comentava que un coneixement científic és un coneixement que té uns trets específics molt fàcils d'identificar. És a dir, coneixement científic és un coneixement de validesa universal, transferible, que es pot aconseguir mitjançant una metodologia científica, però no és una metodologia qualsevol, vale? Aleshores, això, diguem-ne, és el resultat del canvi de cosmovisió de la modernitat. És a dir, abans de la modernitat no hi ha ciència en aquest sentit del que estem parlant, vale? Nosaltres avui en dia donem la ciència com una cosa molt, molt òbvia i molt tal, però l'humanitat va viure no només fins al segle XVI, XV, XIV, si ens posem massa generosos, no? Sense ciència, en el sentit nostre, sinó que fins i tot la ciència, quan va començar a engegar els seus primers passos, durant els seus primers segles, va ser un producte occidental. Vale? De fet, universitats, només va haver universitats aquí, a Europa, vale? durant una bona quantitat de temps. Després és cert que l'imperialisme europeu va expandir les seves pròpies institucions i aquestes, no, van començar a funcionar també, no, en altres llocs. No? És a dir, Harvard, per exemple, no? La reputadíssima Universitat de Harvard, a la que va estudiar, com tots sabíeu, Casal, és una universitat que no està en Arabaca, sinó que està en Estats Units, i que va tenir una fundació com de fa 1600 i pico, no? 300-400 anys ja. Vale. És a dir, que és cert, el món occidental es va anar expandint i tal, però per exemple, en altres civilitzacions, perquè no som l'única, Occident, allò que anomenem, o ens autoanomenem Occident, en altres civilitzacions hi havia altres formes de coneixement, a vegades molt semblables a les nostres de l'edat mitjana, vull dir, un monasteri sintoista, per exemple, al Japó. És una institució productora de coneixement. Vale? Però no és una universitat. I en la pràctica cognitiva que ells fan, que està ahí, vale? No es fa la ciència en el sentit en què nosaltres la fem. Nosaltres hem viure, diguem-ne, un projecte de la modernitat, una tradició històrica que ens va portar a concebre la ciència d'una determinada manera. I ni tan sols la vam mantenir, tot i que molt sovint actualment ens agrada molt presumir allò que som molt científics i una civilització molt científica i tal, però el cert és que també hauríem de fer distincions importants aquí. No és igual la ciència que la tecnologia, no és igual la tecnologia que la saviesa. Ser un savi no necessàriament vol dir que sàpigues molt de tecnologia. Pots saber molt de tecnologia i ser un perfecte ignorant en termes científics. Fer servir tecnologies no vol dir que disposis de la ciència que fa les tecnologies. No? Jo sempre poso l'exemple, ja no fa molt, a Netflix, crec que era passar un documental sobre el tema de les xarxes socials, que és molt crític, amb el tema de les xarxes socials, hi ha un moment d'una entrevista, un senyor del Silicon Valley, no? que és molt curiós perquè explica que el seu fill estudia paper i llapis. Llavors, clar, s'horroritza l'entrevistador, no? En plan, però com, no? En Silicon Valley paper i llapis, no? I la resposta és brutal, diu, ja, però és que Silicon Valley es va inventar amb paper i llapis. No es va inventar amb Google i amb ordinadors. Val. Atenció, en aquesta espècie de fascinació i de cult tecnològic i de tecnooptimisme que tenim, aquesta convicció de que les tecnologies ho resolen tot, no? I al final, vale, doncs només cal tenir l'últim equipament més modern i tal. Perquè això ens porta a autèntiques barbaritats, sovint, com despeses per, jo què sé, per pantalles a les aules de 3, als nens de 3 anys, i estan fent exercicis amb ordinadors per la punyeta. Per a què? Per a què realment la proporció de la despesa pública que es correspon i satisfà les exigències, o potser el que necessiten aquests nens és més personal. Aquesta idea de que, és que som molt moderns perquè tenim molts ordinadors. Ja sí, com vas de personal de la universitat? Quan poden? Quines condicions laborals té? No? Per això, potser la cosa és una mica més complicada. No és tan fàcil com que els ordinadors i les màquines ens resolen tot. no s'ha de confondre. Per tant, aquí estem, a la universitat, o hauríem d'estar, en un espai de producció de ciència. Vale. El que passa, ja és al revés del que us deia l'altre dia, no? És que la modernitat arriba a un punt en què entra en crisi. Aquest projecte de la modernitat, hi ha un moment, arran de les mobilitzacions i de l'eclosió de moviments socials dels anys 60, que entra en crisi i que ja no se sosté amb la mateixa autoevidència amb la que es mantenia abans. Vale? Com va, us faig 5 cèntims, com va una mica aquesta història? És a dir, com s'arriba, per tant, a la postmodernitat? Bé, en principi, vale, això ho teniu ahir al Max Weber, no? Hi havia aquesta idea, us deia jo, no? D'un senyor, òbviament white, anglosaxon, protesten, un tipus determinat, no és objectivitat específica, una persona d'un determinat perfil sociològic, amb la seva fredor cultural, òbviament, no està exempta d'aquesta fredor d'un determinat context cultural, no? Fa ciència, no? Arriba a ser qui enuncia la veu de la ciència. Clar, la pregunta aquí, quan estem sobretot en ciències socials, en ciències polítiques, la pregunta és, i aquesta veu, com pretén, és realment neutral? O aquesta neutralitat del que està amagant és una posició específica? I quina seria? Llavors, aleshores, faig jo la pregunta. És a dir, podem continuar visquent en aquest marc institucional en el que un senyor, no?, arriba i diu, hola, bona, soc científic, jo soc el que fa enunciats universals, verificables, amb un mètode que donen uns resultats que són veritat. I per tant, allò que jo dic és cert. Ara, avui en dia, ho veiem molt, no?, el Covid. Va fer, amb el Covid hem flipat, no?, amb el tema de la ciència. De cop i volta hem vist que potser n'hi havia més coses que no pas una. No sé per què, no? És el que ha passat a la figura del senyor aquest, no? Quan no ho que va arribar el senyor, es posa allà, diu, hola, sap la veu de la ciència, no? Aquest senyor sap dir, com és quan no la veu de la ciència. Ara us diré què hem de fer. I de cop i volta, comença a passar coses, que si la mascareta sí, si la mascareta no, que si la vacuna arriba o no arriba, que quan arriba, que si tal, si funciona, quan funciona, quan no funciona. Serveix per això o per l'altre. I de cop i volta aquesta absoluta certesa i seguretat amb la que es mouen aquests senyors que parlen, en el seu discurs, resulta que, bueno, d'aquella manera, no? Hem vist que hi havia interpretacions diferents, que hi havia tècniques de recerca diferents, que hi havia pressupostos científics i sistemes d'investigació diferents als països. Per què Cuba o Rússia tenen vacuna i Espanya no, per exemple, no? És a dir, per què pot passar el que ha passat? Això ens assegura, ens dona la seguretat, no?, que encara continua en vigor el científic, o hem de revisar una mica aquesta figura del científic i potser, sobretot amb el que es pertoca aquí, no?, que és les ciències polítiques i les ciències socials, sigui més ampla, no? És a dir, podem confiar encara en aquest locus d'enunciació que es diu, aquest lloc des del que jo parlo. Això està en vigor, això funciona. Aquests coneixements que són aconseguits així realment responen a aquest punt de partida, a aquest jo que parla, o aquí la cosa no està tan així? Com ho veieu? Vinga, aquí som. Vergonya de primer. Va. És o no és? Qui trenca el gel? Si no ho faig jo, que és una cosa que detesto, a veure, tu. Sí, la qüestió és, si nosaltres partim de que ciència és un tipus d'enunciat neutral que fa una persona, no?, que quan parla d'una cosa guarda una relació externa, aliena, a la cosa de la que parla, que més, o sigui, que és objectiva, i que quan parla està exempta, pot arribar a estar exempta de percepcions subjectives. Perquè, com que ha fet servir un mètode científic, no?, I aquest mètode científic, doncs, li ha donat uns resultats que són d'universal observància, diria, no? O sigui, que qualsevol pot verificar. Aleshores, aquest coneixement d'aquest coneixement és veritat, és cert, i és seguit. I no importa aquest punt de partida. O, sobretot vosaltres que fareu sociologia, no? És a dir, si el perfil sociològic d'aquesta persona que parla ja ha fet alguna cosa sobre l'objecte d'estudi abans de començar, que en dona uns resultats i no pas uns altres. Veieu? Això física és el principi de certidumbre de Heisenberg, no? El fet que no pots mesurar i mantenir l'objecte al mateix temps, no? Que hi ha aquesta dissolució. Com ho veieu? O per posar-lo d'una manera més elemental, no? És possible la neutralitat respecte a l'objecte d'investigació de ciències socials? Es pot ser objectiu neutral? Parla més alt perquè si no no et sentiran al fons. O sigui, amb ganes.
Bueno, dic que jo crec que no, perquè bueno, crec que això ha sigut el que hem fet a la classe de sociologia, que és molt difícil perquè sobretot a les ciències socials, si tu ja parteixes d'un punt on tu has vist unes desigualtats i tal, i tu creus i confies en que el teu estudi et donarà resposta, que tu ja tens la hipòtesi, i per qualsevol cosa et dona, per exemple, que aquesta desigualtat no ha estat creada per un grup de persones específic, sinó per un altre grup, jo crec que és molt probable que algú que és sociòleg, que des de, per exemple, a partir de la desigualtat aquesta, se li farà molt difícil acceptar-ho i potser pot arribar a canviar aquesta perspectiva.
Totalment, no? O ni tan sols veure que existeix. Vull dir, això les dones ho sabíeu molt bé, no? La visió de dona no és igual que la visió dona del món, no? És a dir, que un paio arriba, no? Allò el mansplaining, els homes que expliquem tot a les dones de com han de ser una cosa, no? El llibre que us recomano molt, el de Fasol, no? Los hombres me explican coses, i jo sense dir, no? Nosaltres tenim el científic, vale? Clar, el científic resulta que mira el món, vale? Però nosaltres sabíem després que el món no se'ns presenta tots igual. Potser aquest científic està veient aquesta part del món, però un científic que estigui aquí està veient una altra part del món, vale? Per exemple, si ets dona, tu veus certes pràctiques masculines en les formes, no, d'intervenir, per exemple, això, els homes amaguen, no, les aportacions de les dones i les presenten com pròpies. Us explico una anècdota, això és una més verídica. No fa molt de temps, ja, el 2005 o no sé si és. Estava jo al Fòrum Social de Madrid, que era el Fòrum Social contra la cimera del G20 a Suïssa, a Evian, que estava jo quan vivia a Suïssa en aquella època, participava així i tal, i vaig fer una assemblea amb una sociobiòloga brasileira, una tipa simpàtiquíssima, que venia a observar una assemblea en comparació, i podeu flipar, amb els bonobos. O sigui, els bonobos són una mena de ximpanzé, no? És un macaco, no? No. Em va explicar com funcionava una assemblea humana des del punt de vista dels primats. Vale. I va ser bastant sorprenent, perquè em va dir, mira, l'assemblea no comença fins que el mascle alfa faci un crit que engega l'assemblea. Efectivament, el president de l'Associació de Sindicats Suïssos, no sé què tal, el senyor portava tota la vida, no hi ha associats i tal, s'il vous plaît, silence! Llavors diu, i allà estava notant, comença el mascle alfa, i mirarà el mascle beta, va dir el mateix, dirà el mateix, amb algun petit matís per posar-se en valor a ell. El tal, i me la va fent i tal, diu, en un moment donat, diu, ara, i el pronòstic ho esclavava. I jo estava allà al fons d'una sala, i la tia m'anava dient, jo flipava, i em deia, mira, ara parlarà alguna dona, però serà una dona major. És a dir, que ja ha fet la seva tasca reproductora, ja ha estat mare, ja ha criat els fills, i li deixaran parlar, i respectaran la seva opinió. I efectivament, agafa una senyora d'un col·lectiu feminista de l'any 1940, ja la tia amb els militants i ja que tal i qual, tot molt bé i tal, tothom reconeixent, sí, efectivament, com un diu, una dama, no sé quant, no? Tal, tal, tot molt bé, allà. Ni punyetera o caso, deia, ni punyetera o caso, segures. Diu, ara vindrà dels espais externs, dels espais externs de l'Assemblea, algun home jove a disputar, a retar, allà posant, no? A llançar el desafiament, anarquista de turno, del moviment més laical, sou una colla de no sé què de contacte. Diu, i ara, i a l'última, ja a l'escala, diu, alguna noia jove i inexperta, i ja veuràs, com una vegada que parli, un per un en ordre, l'alfa, el beta i així, tots els homes, pediran la paraula per fer dues coses. Una, negar el que ha dit, i ensenyar-li què és el que hauria de pensar. Dit i fet. Espectacular. Bé, jo vaig sortir d'aquella assemblea i dic, bueno, abolideu-vos de la democràcia participativa i assembleària perquè encara no hem baixat de les rames com els Nardental, encara estem en aquesta primera de la història. Per què us explico aquesta anècdota? Perquè si després, amb enquestes i amb entrevistes parlant, tots tenien la narcisística impressió que havien estat democratiquíssims, superalternatius, que estaven construint un món millor, que el fòrum social era l'espai de la democràcia veritable, etcètera, etcètera, etcètera. Vale? Què és el que ens interessa a nosaltres de cara a les ciències socials? Que si tots mirem el món des d'aquí, que si tots els llibres ens parlen d'això, mai veurem això. I tenim un problema, perquè la ciència ha de parlar de la totalitat i ha de conèixer la totalitat. Quan tots els masclistes diuen que, no, que el políticament correcte és absurd, que és injust, que no té cap fonamentació, que és això de que s'han de primar les dones, que importa la capacitat cognitiva, la ciència, bla, 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 no? Que quan es dona una plaça a la universitat o a una empresa o el que sigui, no importa, el que és important és, no? Aquest eslògan, no sé si us recordeu, és molt jove, de l'Albert Rivera, no? De no nos importa tu llengua, no nos importa, no nos importa nada de ti, en realitat, no? El que es va presentar Ciutadans al seu dia. Aquesta idea de l'hombre sin atributos, de Robert Musil, extraordinària novel·la. La idea que no importa perquè tot és neutral. Les llengües solo són instrumentos. Llengües no són solo instrumentos. Una de les barbaritats més grans que es diu molt sovint, malauradament, és que les llengües no són instruments. No són només instruments. Heu provat a explicar un xiste que vols que volen dir en una altra llengua? Fer riure algú en anglès explicant una història? No és igual, oi? L'humor té llengua. Bueno, sentiments tenen llengua. Vale? Els llenguatges canvien totalment. No? Segons fa servir una o una altra. De fet, hi ha una cosa que jo tenia un col·lega que a Galícia, que era nacionalista gai, molt nacionalista i tal, em deia, mira, aquí els galleguistes de debò, deia, els veritables nacionalistes se'ls distingueixen molt fàcilment. Quan es foten una hòstia, què diuen? Me cago en Dios? O diuen foles? No? Perquè si diuen que cago en Dios, són espanyols, no són gallegos. És a dir, deduïa que el crit que es clama, que la llengua que sortia era la veritable. Sabes quina era la veritable llengua materna d'aquesta persona? No? L'altre són constructes de relacions de poder, vale? I els usos lingüístics són polítics. I les llengües són portadores de relacions de poder i de dominació, vale? Igual que el gènere i els atributs de gènere. Si quan no és igual l'investit d'home o d'home, si jo vingués aquí amb una mina infantilla i arribés maquillat, de veritat, avui teníem un escàndol a classe, oi? Si jo hagués arribat i travestit, no? Amb una persona diferent, doncs, joder, profes de política, no sé com dirà. Això perquè xoca, perquè col·lisiona. Perquè està produint aquí una dissonància cognitiva. Va? A ciències socials ens interessa molt això. Perquè el que es desvela és des d'on estem mirant el món. Òbviament, als anys 60 passa una cosa. A les ciències socials no notaran molt. Fins als anys 60 no hi havia hagut moviments socials grans i poderosos, perquè entre altres coses només una èlit masculina, la mateixa que protagonitzava la democràcia, no és casual, els del sufragi censitari, els homes propietaris instruïts amb, no, amb, amb diners, amb estudis, eh? Amb papers, òbviament, que eren del país en el que vivien, no, no eren immigrants, aquesta gent, aquesta elit masculina, no, d'aquest determinat tipus, aquí no, perquè tenim un... aquí, de fet, no tenien multiculturalitat, bàsicament perquè els reis catòlics no van a dejar ni al tato que no fuera, no, catòlic i d'aquí. Vale. Però a societats del Metric Pont, el grup ètnic dominant, per exemple, als Estats Units, el bosc, no? Resulta que aquests senyors tenien una visió. Però què passa a partir dels anys 60? Que això és posat en discussió, que això és disputat, que aquesta suposada ciència no estava explicant altres realitats, que n'hi havia, però. Quan els moviments socials, per exemple, quan el moviment dels drets civils de Martin Luther King, Malcolm X o tipus, no? Posa de relleu que hi ha una discriminació flagrant i brutal respecte a la població, no? Que té un color de pell que no és el bosc, vale? Que hi ha una segregació racial, això es transforma en objecte d'estudi. És que abans no era ni tan sols objecte d'estudi, perquè aquests senyors, des d'aquesta perspectiva subjectiva, això, que el negre de viure en una perifèria urbana passant gana i fotut la pobresa i la misèria i tal, normal és ni cap. De fet, la paraula mateixa existia per estructurar aquesta decisió discriminatòria. No és black, no és... El moment de l'estudi civil és el black, és beauty. No? Allò que és negre és hermós, no? És hermós. És a dir, és una reivindicació en positiu, i col·lecciona. I de fet, reverteix. Tots estem portant estètica de negre. Curiosament, la manera de viure i de vestir, quan ens portem ara la roba, no? de la sudadera, el no sé què i tal, això és una estètica que s'ha acabat imposant. Òbviament l'ha fet l'home blanc, amb impresa un benefici de l'home blanc, amb el Ortega, per aconseguir feta, però ha traduït una subjectivitat que hi havia i que es va insurreccionar, que es va posar en contra i va disputar l'hegemonia cultural, va, i la va posar al servei. Vale? Això passa sempre, no? La conquista de l'ocult de Thomas Frank, que ens interessa molt el llibre, és a dir, com aquesta disputa, aquesta discussió transforma la manera de veure, viure el món. Vale? Això és molt important des del punt de vista epistemològic. Ho dic perquè molt sovint, com a mínim, a mi em va passar molt. Arriba el profe, pum, 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 la teoria no sé què, dic, tal, quieto parar. Qui fa aquesta teoria, des d'on la fa? Qui? A quin, amb quins ulls? Va bé? Llavors això, el que ens porta és el problema de la postmodernitat. És a dir, que en un moment donat, vale, resulta que allò que s'havia presentat com objectiu, com científic, com neutral, com que no tenia subjectivitat, que no estava contaminat, perquè era la veu omniscient, la veu de Déu. Bueno, és un pensament encara teològic, no és un pensament veritablement científic, o no en un sentit materialista, no? És a dir, que aquesta visió objectiva del món, aquesta que iguala el que pot fer aquest observador amb la totalitat, no? Resulta que a poc a poc, aquí i allà, és posada en qüestió. Vale? Que resulta, pues, que el mansplaining existe. O sigui, resulta que les homes no deixen parlar les dones. No? O li expliquen sempre què és el que han de pensar i com. No? I que tenim un repartiment de rols a casa, no? On el pare al fill li accepta l'opinió, però la filla l'esmena. I a més, de manera tan subtil que molt probablement ni el veiem. És a dir, estem tan acostumats, hem estat tan socialitzats en aquestes pautes de conducta, que fer-ne la crítica, posar-la sobre la taula, visibilitzar-la, deconstruir-la, realment és dificilíssim. Perquè, de fet, molt sovint es cau en una ideologia feminista, en el sentit que, sapiguem que això passa, demanem que això es faci llei, que es facin polítiques públiques, que això tingui una traducció, però després arriba una roca sòlida, allò com la lava aquesta, no? És una cosa que no s'atura, que és el patriarcat, que continua en vigor, i continua funcionant, i vaja que si funciona. Vale. És a dir, que una cosa, també la ciència té els límits. Una cosa és que puguem arribar a entendre que hi ha una realitat i una altra que disposem de capacitat per incidir sobre ella i transformar-la. Que això ja és una cosa ben diferent. Aquí entra la política, aquí acaba la ciència política i entra la política pròpiament dita. Acaba la sociologia, si voleu, i entra les unions socials, és una altra història. Vale? Però, per si ens interessa a nosaltres, aleshores què passa amb la modernitat? La modernitat entra en crisi. És a dir, la modernitat, explica molt bé François Lyotard, teniu el llibre, de fet, aquí a la web. Vale. François Lyotard, a l'any, ja no me'n recordem, al 77, que ho sé, però ja. Vale. Escriu un llibre, La condició postmoderna, on Lyotard explica una cosa. Diu, fins el present de 1977, fins al 1977, s'ha anat explicant sempre qualsevol teoria, qualsevol interpretació del món, fent lo següent, tenint un relat de les coses, vale, i un metarrelat. Què és això del metarrelat? Perdona, perquè sempre m'entra el dubte en català. Es fa R doble. Sí, no? Vale. Ho dic perquè i no es posa entre jo. Això, jo és una de les coses que em fa gaire que fa una cosa castellà per una altra, català, perquè ja no la dic, no sé quina és. Bé, què vol dir això del relat i el metarrelat? El relat és el següent, no? Un objecte d'estudi i tu dius... És més coses, eh? El relat és més coses, serveix per explicar la vida... Però del punt de vista de la ciència, el relat ens vendria a dir, no? Pues en aquesta investigació estudiarem, jo què sé, l'estat de les dones en Espanya, no? I aleshores, aquest relat es legitima, vale, en un metarrelat, una cosa que està més enllà del relat. Que, però és essencial per poder donar sentit allò que diu el relat. Per exemple, si jo dic que és sobre les dones, en el meu metarrelat la dona existeix. Vale. Existeixen les dones? I els homes? Existeixen? Això ha estat el debat fort del feminisme dels últims anys, no? Què és una dona? Els trans invisibilitzen les dones perquè no són dones? O hi ha dones trans? Com definim dona? Clar, nosaltres tenim en el metarrelat, aquí, tenim una cosa que són Adán i Eva i la Bíblia. Vale? És aquest sí que és el metarrelat. I Dios creó a l'hombre a su imagen y semejanza. Le extrajo una costilla. I d'ella, a él lo fabricó con barro y de su costilla sacó a Eva, no? Diu el mite, el metarrelat. L'heteropatriarcat ens diu que l'espècie humana està organitzada en homes i dones. Però resulta que després la ciència avança i descobreix una cosa que se'n diu cromosomes. Ai, amigo! Llavors, aleshores, les dones ja deixen de ser allò que estava com més clar, no? Perquè era més visible exteriorment. Dona té pits i vulva. Home té penis i no té pits, com el pelo, no és pit prominent. El que passa és que després hi ha dones que no tenen pits i hi ha els homes grossos que sí que no tenen pits. Ah. Després n'hi ha clítoris que són molt grans, n'hi ha penis que són molt petits. És a dir, entre l'espècie humana, entre allò que seria els atributs que en el metarrelat és un home i una dona, resulta que distribueix i al final aquí passa una cosa. Que d'això tenim moltes unitats d'aquestes i d'això molt poc. I això ens ha justificat a nivell de relat empíric de la marinera, eh? Empíric, els empiristes, els que et posen una estadística i pensen que estan dient la veritat. Això és estadísticament irrelevant. I per tant els trans no existeixen. No? Llavors tenim un problema, que és que quan de cop i volta resulta que sí existeixen, resulta que sí plantegen un problema de polítiques públiques i de legislació, entrem en una crisi entre el metarrelat i el relat. Cada crac!
la Bíblia ja no funciona. ¿Vale? El que explico molt bé jo tant és això, que la Bíblia ja no funciona. ¿Vale? I m'he d'igual si és la Bíblia o el capital de Marx, perquè són com està relat. ¿Va? Marx, quin és el metarrelat de Marx? És Hegel, no? La història és la història de la lucha de classes, la confrontació dialèctica entre dos sujetos antagònics, el proletariado, fuerza productiva que crea el mundo, i el empresariado, el patrón, no, el patrón, que l'oprime i que se beneficia de sus intereses, bla, 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 bla. I la estructura, un metarrelat. De la contradicción entre las clases surgirá una revolución que nos llevará al socialismo. No, toma, de la revolución, no, no, no. Aquí, problemón. ¿Qué pasa cuando esté la revolución arriba, no? Entonces, desde que algo ha dicho fins avui portem una bona estona esperant el comunisme, se suposava que arribava, no? En cosa de... en distinto visto. Hi ha un problema de metarrelat i de relat. La postmodernitat justament el que demostra és aquesta crisi. Això és el que fa Lyotard, magistralment. Després es parlen i es diuen les gilipolletes enormes de dir els postmodernistes i no sé què, no. Parlem, sisplau, llegint els textos. El que diu Lyotard és això. Aquí tenim un problema. És un problema científic, eh? No és un problema ideològic. No és que els poders postmodernos són els postmodernos. Primer, la idea de dir postmoderno, anomenar algú postmoderno, ja és un acte de modernitat. De modernitat en crisi, de modernitat fallida. Perquè el postmodern no es veu com postmodern. La postmodernitat és un fet, no és... O sigui, això ja passa. Això no m'ho he inventat jo. Això ja hi és. El problema, per tant, és de consistència, de coherència. Què ens pot resoldre això? Perquè aquest és el tema. Què ens pot donar? Perquè podríem arribar a una conclusió, la conclusió de, ah, vale, la ciència és falsa. Vale? És a dir, aquesta crisi ens prova que la ciència és limitada, que la ciència només pot conèixer certes realitats, però d'altres les ha de deixar fora. Estadísticament irrelevant. Ho veureu en aquesta casa, eh? A la Facultat de Sociologia com la de Polítiques, la fascinació pel mètode estadístic. Com si el mètode estadístic fos portador per si mateix de veritat. Si una cosa es produeix estadísticament de manera que la regressió a mi em dona que estic en un marge de tal qual, llavors puc afirmar que és veritat. Aquesta veritat és la veritat del fanàtic religiós. És exactament la mateixa veritat que la d'un talibán, en termes ontològics. Vale. És a dir, els talibans de la nostra societat operen com SPCs, vale, i en anglès. Eh? SPCs en anglès, estadística en anglès, talibans segur. Vale. És a dir, que aquí tenim un problemó. Diu, espera't, espera't, espera't. Fem la deconstrucció d'això. Això és realment així? Quina és la base epistèmica de quin punt de partida estem partint? Qui és i coneix? Qui és el científic o científica? Vale? Quina és la seva visió? Veu el món igual? Quan nosaltres fem ciència, hi ha una cosa que fem sempre, no? Si fem una tesi doctoral, primer punt de la tesi doctoral, l'estat de la qüestió. Has de fer un estat de la qüestió, és a dir, què és el que se sap d'aquest tema? I llavors, aleshores comences. Doncs hi ha aquesta teoria que afirma que això s'explica així. No? Hi ha una altra teoria que afirma que això s'explica d'aquesta altra manera. El que us deia l'altre dia, tenim una ciència normal, Thomas Kuhn. Tenim una ciència normal, que és un conjunt de proposicions universals i universalment acceptades. L'home i la dona són els dos sexes i gèneres, coherència, gènere, sexe, de l'espècie humana. Això era ciència epistemològica. A sociologia ho veureu. Les estadístiques, aquestes que se suposa que tan rigoroses i científiques són, sempre funcionen sistemàticament amb la classificació de sexe o de gènere, no? Home i dona. Ah, i el minó? Qui no encaixa en aquesta definició? Quina és l'escripció de ses subjectes? Se li ha preguntat subjectivament a què s'escriuen, si és que la subscripció, diguem, la descripció subjectiva és la que importa, o ho fem en funció dels genitals? Anem a mesurar el tamany del clítoris i del penis o dels pits? Quins són els trets objectius físics? Uns trets diacrítics objectius que defineixen a un conjunt X d'unitats de l'espècie humana com homes i els altres com dones. Adoptem un criteri cromosomàtic. Aleshores, ara se'n funciona la dualitat de la niela. La cosa és més complicada, per tant, no? Ho dic perquè la sociologia ho veurem molt, no? Continuem funcionant homes-dones, les ciències polítiques, la sociologia i electoral, els homes voten més a Vox i les dones voten més al PSOE. Que és una cosa coneguda, no? Bueno, els homes considerats homes, les dones considerades dones, en fi. Però un pot dir, vale, però com que estatístic, això és el que diuen els de l'estadística, els de l'estadística sempre tenen dos trampes, no? All variables being equal, és a dir, la resta de variables sempre estan igual, eh? Joder, ja, el que passa és que no, però ells diuen així i ja està, eh? O estadísticament irrelevant, ja, super suelto, no? O com va dir el director de tesis, em va dir a mi, si el modelo no encaja con la realidad, tanto peor para la realidad. Mm? Que és el millor consell d'investigació que m'han donat a la vida. Vale. Però, per tant, necessitem saber qui és. Aquí va haver, i és curiós, ben curiós, una dona que es diu, venga el text de Fair Play, Donna Haraway, feminista, lesbiana, en fi, en el món anglosaxó, amb una perspectiva específica, que justament va, tenia el text, està en els enllaços de tal, va escriure un text molt conegut que és Coneixements situats. I el que ens va dir és que la, no nega el mètode científic. De fet, Donna Haraway és una científica de biòloga, és dura, ciència dura de la dura. Però ella mateixa es va donar, quan explicava la biologia, que és una ciència suposa superexacta, no? Superrigorosa, que hi havia unes contradiccions brutals, i que els llenguatges científics dels biòlegs, tan suposadament neutrals, en realitat el que passa és que havien aconseguit fins a tal punt la invisibilització de l'element ideològic en el seu discurs, que eren vistos com a veritats. Això li va passar a Darwin, no? El pobre del Darwin, quan va dir, no?, va defensar l'origen de les espècies, de la marinera. Ja, clar, entrava en col·lisió de tal manera amb la subjectivitat de l'època, que vamos, no? I o Galileo. Galileo quasi cau de mal. És a dir, que aquí tenim un problema. I Donna Haraway el que ens explica és justament com operar metodològicament, vale, per poder resoldre aquest problema. I el que diu és, si el mètode científic parteix de que un coneixement és obtingut amb un determinat tipus de metodologia, en l'explicitació de les regles del mètode científic, que són les que a tothom, seguint aquestes regles, li permet aconseguir aquests coneixements, per tant, no, universals i transferibles, vale, el que ens diu ella és, aleshores, l'única manera de salvar la ciència, vale, d'aquest sesgo subjectiu és explicitar les condicions subjectives de partida. Vale? Aquesta és la idea forta. Qui sóc jo? Qui parla i qui investiga? Vale? Allò el feminisme, el feminisme autònom d'Itàlia, per exemple, als anys 70, l'Isla del Rei i altres, deia començar en si per no quedar-se en si mateix. Vale? És a dir, nosaltres sabíem qui som. Volem i hem d'aconseguir explicitar la nostra subjectivitat. Els grups d'autoconsciència feministes, el Consciousness Raising, grups de conscienciació del moviment feminista, que després es van fer extensius al moviment dels drets civils, al moviment afroamericà, o aquí a d'altres, vale, el que van és a demostrar que hi havia percepcions subjectives del món diferents de les de l'establishment científic i que per tant s'havien d'impugnar, s'havia de demostrar la falsitat de la seva visió, la seva parcialitat, però no quedar-se només aquí, aprofitar justament que el coneixement de la parcialitat, i aquest és el tema fort, és un avantatge.
que jo tinc només una visió parcial del món, subjectiva, que és la meva, que està en contradicció amb la del poder establert, o amb la que la ciència ha predicat fins ara com la veritable, perquè era el poder establert. Vale? No vol dir que no puguem fer ciència, que no podem perfeccionar la ciència. De fet, ho podem fer al punt que si explicitem la nostra percepció subjectiva, la nostra situació, on estem, des d'on estem parlant, i amb això engeguem un procés de demostració d'allò que ens significa, d'allò que nosaltres experimentem i veiem, estarem aportant la part que aquí no es coneix. I en, perquè llegir tots podem llegir i verificar els mètodes, tots els podem verificar, els coneixements científics tots els podem veure. I aquí, d'aquesta tensió, neix una visió més ampla, més acurada de la realitat, més rigorosa. Fixeu-vos que aquest mite de l'omnisciència, de la teologia cognitiva, no? Del Déu pensant de l'home blanc anglosaxó, no? que parlava de manera omniscient, comprenent la totalitat, i que resulta que només era parcial, ara és posat en evidència que només té una part de l'aportació a fer. I que les altres subjectivitats que estan implicades en la societat poden expressar altres realitats i disputar la significació de conjunt. Vale? Això és el que se'n diu pluralisme epistèmic. Són posicions pluralistes, aquestes. Perquè en el fons, en tant en quant aquestes visions diferents neixen d'una relació social, que és una relació de determinació constitutiva de les subjectivitats, només començant per conèixer aquesta relació i revertint-la, interessant evidentment la política de l'antagonisme, podem aconseguir dues coses. Una, un coneixement científic més acurat, i fins i tot, dos, estar més a prop de noves visions, més a prop d'una objectivitat científica, és a dir, d'universal valores. Vale.
Digues. Sí, bueno, que si no entenc, si estàs acceptant condicions subjectives, no estàs parlant de la validesa científica.
Clar, justament, la validesa científica te la toca el mètode. Vale. El que passa és que el mètode no és igual quan s'aplica des d'aquí que quan s'aplica des d'aquí. Perquè en el mètode, per exemple, tu tens la definició de l'objecte d'estudi. Primer punt, bàsic. No? Aquesta investigació tracta de dos punts. Bueno, per què selecciones això i no passa això? Fixeu-vos en la... A veure, quins són els temes... I és brutal, no? Quins són els temes que es tractaven en ciència fins a l'any... als anys 60. Existien els estudis de gènere? No. Existia l'ecologia? No. Existia el racisme, l'estudi del racisme? No. Per què? Perquè era home blanc, anglosaxó, protestant, i tenia aquesta visió del món. I per tant no permetia. Si algú li hagués dit que la situació de les dones negres en les perifèries urbanes de, jo què sé, Nova York...
Això són objectius.
O sigui, és subjectiva la selecció de l'objecte. Clar, l'altre també. És la que es feia abans, també. És a dir, que el que és interessant quan apareixen científics que tenen altres visions és que justament col·lisionen i posen en qüestió la validesa, la universalitat del que estava dient aquest. Que no vol dir que el que estigui dient aquest, si està verificat científicament, sigui fals, El que passa és que és incomplet. Vale. Veieu això? Això ens porta a cum. Ja, i sobretot a la càtos. En cap. La càtos diu, cum, abans que la càtos, partint d'una cosa, que és la ciència no té una única explicació vàlida. Vale. La ciència no és només una teoria amb una explicació sobre un objecte, no? I amb unes dades. No. La ciència són diferents teories, amb diferents explicacions, amb dades diferents, que competeixen per intentar explicar la totalitat d'allò que és real. Vale? Aquest és el tema. O per dir-ho d'una manera diferent. Quan Newton s'explica que la poma cau a una velocitat, però Einstein es diu que la, no, els cossos situats en camps de força amb la llei de la, no, la teoria de la relativitat generen justament aquesta, estan canviant el paradigma. Tots dos aporten dades. Quin és l'interessant des del punt de vista científic? Qui explica més? Aquest és l'últim criteri. És a dir, no és que només això o només això sigui millor. Atenció també aquí, eh? És a dir, atenció també a les ideologies parcials, de qui defensa cert punt de vista, que són legítimes, políticament són legítimes, però científicament poden ser molt incomplertes també. Per dir-lo d'una altra manera, no podem acabar dient que només és sociologia els estudis de gènere. Vale. Per molt que jo soc dona i m'interessa moltíssim els estudis de gènere i crec que els estudis de gènere expliquen com està organitzada la societat. Aquests plantejaments holístics, no? En el que una perspectiva subjectiva acaba sent explicació. A tu et pot servir personalment per salmoni, per predeterminar el món, eh? Això no ho nego. Vale. I per generar ciència, no ho nego. Vale. Però aquí la pregunta llavors aleshores és la totalitat. No sigui que agafem una parcialitat per una altra. I ens seguim quedant sense la pel·lícula. Científicament és millor la teoria que explica tot que només la que ens explicava el món. No? És a dir, si jo tinc unitats de persones, de sers humans, no? 300. I aquí tinc 10. I aquí tinc 145 i aquí, no, 145, em falten, bueno, sí, no? I em falten 10, efectivament. Vale. No és igual explicar 290 que explicar 300. La ciència és la que, però és més científic aquell que pugui explicar 300. Aquesta és la idea, eh? Ho veieu? És a dir, si jo tinc un mètode, una pràctica cognitiva, no? Una teoria, una metodologia que em permet explicar això, estic guanyant. Més encara, és que resulta que l'economia de la investigació, hi ha una cosa que és la llei de rendiments decreixents, que és que, clar, al principi era científic qualsevol, no? Bé, clar, ja tu, lo de la poma de Newton, doncs pues mira, no? Tampoc era tan complicat. Clar, però la ciència avança. I a mesura que avança, va acumulant coneixements. No sé si us apigueu, però no sé quan és percentualment, però com el 90% dels genis de la humanitat neixen després de 1945. Quan dic genis em refereixo a persones que han transformat completament la percepció paradigmàtica de la ciència del seu moment. Vale. O sigui, les descobertes científiques a partir de la Segona Guerra Mundial són més que les que hi ha abans. Paradoxalment coneixem a tots els científics d'abans. Clar, perquè podrien tenir un país de coneguts. Llavors, clar, qualsevol pot conèixer Copèrnic o Galileo o Newton. La punyeta és com sapigueu algú qui és el nom del que ha descobert l'ADN? Hòstia, la descoberta d'ADN i qui ha desxifrat el genoma? I això són veritables revolucions científiques d'una envergadura molt més gran, no? Vale. Però, de fet, ja no són ni tan sols persones, són grans equips d'investigadors. Però com tenim director, si vols, doncs, si quan li toquen el Premi Nobel a un senyor, el senyor és només la punta de l'iceberg d'equips d'investigació enormes. Però la de milions que ha de tenir per poder fer segons quina recerca si aconsegueix el resultat. El que passa que la fascinació liberal clàssica del romanticisme i del culto a l'individu, que és molt el rotllo de la cultura americana, no? Jo i millor, jo mismo i más de jo, sempre jo, no? Pues, en aquesta concepció tan narcisista del món necessitem que sigui una persona. Vale? I sempre et posem nom. Tracts. No som capaços, no som, o sigui, tenim un veritable problema a la societat occidental amb això. Sempre no podem entendre que sigui el resultat d'una feina d'equip, on tothom aporta la seva part. No, lideratge. No? Només cal veure els plans d'estudi. I quan es fan els plans d'estudi diu quines competències ha de desenvolupar l'estudiant. Diu, no? Lideratge. És molt graciós perquè diu lideratge i al mateix temps dic cooperació. No, i van ficant allà, quan tu mires hi ha unes contradiccions i dius, no, tot no s'hi va, tot no funciona igual. Vale. I si tots lideren, no? És a dir, si us ha d'avaluar, la Bologna ho diu, eh? Que us, jo us haig d'avaluar vosaltres per vostre lideratge. Com faig? I si tots lideren igual,
Diu, aquesta classe som una colla d'anarte. Aquí no lidera ningú. No? És a dir, òbviament això està pensat en mentalitat de recursos humans d'aconseguir saps i vostè, no? De persones. Aquests líders, curiosament després, resulta doncs que són nens de bona família, que tenen uns atributs educatius, etc., de domini del llenguatge, bla, 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 que fan que siguin els líders. Homes, solitari. Homes amb recursos, en fi, perfils que sempre es validen, no? Doncs aquí tenim un problema si la ciència, suposadament, a la universitat els hem d'educar seleccionant-vos. Penseu, la Universitat de la Bologna i la seva concepció de la pedagogia, no? Bé, per tant, científicament, coneixement situat. Hem de situar el coneixement. Si és que precisament això és el que fa la ciència amb la ciència. És a dir, no, si jo no t'enganyo, el que us deia jo l'altre dia, començant el curs, jo no els enganyo, per això estan fent aquestes dues primeres sessions. Jo no els enganyo. Jo no arribo aquí dient, hola, bon dia, soc Raimundo Viejo, soc doctor, no? En ciències polítiques, premi extraordinario, en fi, podria, no? Hola, treu d'aquí, d'aquí jo, qui soc jo? Soc la ciència, no? Jo podria fer això. I per tant, com que a més disposo d'un mecanisme de càstig, que és aprovar o suspendre, el que jo dic és la veritat científica. No estaria fent una bona consciència. Vale? Del que es tracta justament és del contrari, que jo expliciti que sóc jo. Si jo faig ciències, per exemple, quan jo vaig anar, jo que us explicava, me'n vaig anar a Berlín i vaig parlar de la meva tesi, i deia, no, que per què volia jo fer una tesi de la unificació de la mare, em vaig quedar de pedra, perquè en realitat mai havia fet aquesta reflexió, perquè a mi m'interessava aquest tema. A la següent sessió de tutoria amb el director de la tesi, em va preguntar, bueno, què, ja t'has pensat quin és el teu problema? O sigui, efectivament tenia un problema, i li vaig posar un exemple molt concret. Jo sóc allà. Quan es va fer la unificació d'Alemanya, vale, a l'economia gallega va haver de patir els efectes, com perifèria, de la unificació d'Alemanya. És a dir, es van tancar les drassanes a Ferrol i a Vigo, produint una reconversió industrial duríssima, atur i uns problemes a la meva societat, per culpa que la senyora, el senyor Helmut Kohl i la senyora Merkel, que estava ministra també en l'EFE, vale, van optar per unificar Alemanya d'una determinada manera i per construir Europa per tant d'una determinada manera que a mi em transformava en una perifèria. Em semblava un molt bon argument. És a dir, la meva pròpia posició, perquè jo volia entendre el món i els canvis que s'estaven produint, que el concepció que m'interessava, i en aquest objecte hi havia més elements, òbviament, subjectius, en aquesta decisió, però òbviament hi havia raons que jo descobria en el moment en què jo em posava a mi mateix en qüestió també, com a investigador. Vale. Resulta que no era tan... No, jo és que solo vengo aquí a estar tiempo. Vale. Això és molt important, però que molt. Perquè científicament avancem més si explicitem això. És a dir, si li permetem saber a la resta des d'on estem mirant. Si no amaguem sota l'apariència d'una objectivitat perfecta, en realitat la invisibilització de la nostra percepció subjectiva particular. Vale? Agafem les nostres percepcions i explicitem-les dins del mètode científic. Fixem-les en la visió de la definició de l'objecte d'estudi, de la selecció del mètode, etc. Perquè, si no, coses que avui en dia estem considerant com inqüestionables, per exemple, és molt difícil, això és un tabú. Us explico ara un tabú científic. Les variables, si jo dic, com diré, traduir el món a variables i indicadors empíricament mesurables és una mètrica masclista. Oh, no! Doncs jo vaig al Congrés de Sociologia i Ciència Política i faig una afirmació d'aquest tipus, s'ha acabat la meva carrera si no en tingués, no? És a dir, tenim un problema. Però és que no és casual. Voler sotmetre el coneixement del món a un determinat tipus de mètrica que segons s'aconsegueix d'una determinada manera, amb un exercici de violència epistèmica del mansplaining, del jo t'explico que han de ser les coses. Allò de si la realitat no encaja tant o peor per a la realitat.
No que això.
Com? Porque lo digo yo, con dos cojones, ¿qué pasa? No, violència de gènere, ja dic. No hi ha. No és violent. Sotmetre la realitat al corset d'unes variables d'un model analític del que no es poden sortir la pròpia definició de la variable i no ha d'obeir a unes determinades normes que estan exercides sota un comandament d'una violència a la que jo estic investit, jo soc catedràtic, jo soc el que mani, jo soc el que reparte les beques, jo soc la violència, hi ha recursos que hi són, eh? Hi ha una constitució material darrere, aquesta suposada exquisitez metodològica, vale? Resulta que no, que aquí hi ha conflictes, conflictes molt concrets, no conflictes ideològics, eh? Això que jo estic dient no és ideologia de cap manera, són realitats materials molt concretes. És que al final el compadreo entre homes fa que la plaça li torna un home i no li torna una dona. Amigo, on està aquí l'objectivitat del recurs, no? Metodològic. És a dir, cuidao, cuidao, perquè molt sovint, fins i tot, les expressions més sofisticades, més científiques, és a dir, que nosaltres considerem més científiques, que en la nostra relació amb el metarrelat li atorguem una cientificitat més gran, potser no són tan científics, potser es poden revisar, potser es poden perfeccionar, i justament en aquest moviment d'avançar i retrocedir, això se diu, ho diu Lacan, heurística. L'heurística no és més que això, el conjunt de problemes que en cada moment explica la ciència i que avancen i retrocedeixen. En un moment un paradigma científic aconsegueix explicar més coses, l'heurística és positiva. En un altre moment ha de revisar molt de les afirmacions que ha fet, perquè un altre programa d'investigació i competició explica més, i aleshores ha de fer marxa enrere i revisar les seves teories. Vale? El liberalisme, per posar-vos un exemple, el liberalisme ens va explicar l'heurística de la democràcia. No m'he oblidat, eh? Tinc aquí. El liberalisme es fa una explicació de la democràcia, que és coincident amb la subjectivitat de l'home, no? Aquí, a la restauració, sapigueu què? La primera democràcia d'Espanya, la tella de Maura i Canalejas, Canales i Sagasta, es votava un 2,5% de la població, eh? Una cosa així. Vale. Òbviament, quan aquests senyors experimenten els conflictes socials, per exemple, quan a la Guerra Mundial les dones van haver d'anar a les fàbriques per fabricar els uniformes i per fabricar les armes, això va atorgar a les dones una posició que fins aquell moment només l'havia tingut el moviment obrer masculí. I aleshores, des d'aquesta posició, les sufragistes van aconseguir el vot. El vot no és que se li inspiri a un paio allò de la Constitució. Oh, pobres mujeres, com sufren, tu, vamos a callar esto de la Constitució. No, mai la història funciona així. Sí, la història funciona perquè hi ha morts. Malauradament, tant de bo poguessin, i de fet les democràcies abans en aquest sentit que perquè és bo. Però malauradament, però que no poguéssim fer les coses de manera raonable, no, hi ha conflicte. I el conflicte informa el coneixement, tampoc. No hi ha un coneixement sense conflicte. No hi ha un mite més gran a la ciència que la idea de que el coneixement no li ha sortit a un del cap. Ah, se m'ha caigut la poma, com a Newton. No. Pregunteu-li a Galileo per la neutralitat del coneixement. El pobre del Galileo. Clar, és a dir, hi ha conflicte. Quan va haver conflicte, va canviar l'estat. Vale? I a la ciència és exactament igual, però fixeu-vos que des que les dones tenen drets fins que les dones aconsegueixin que es reconeguin els estudis de gènere, que es puguin modificar els programes de beques, de concessió de projectes d'investigació, etc., que es reconegui l'estatus científic de la situació de la dona com un objecte d'estudi científic. Déu-n'hi-do, però si és que fins ara, ara estem amb el tema de que si els trans són objecte de la OMS, si una persona té un problema clínic, patològic, pel fet que té una organicitat diferent, però quina salvajada és aquesta? Tots ens horroritzem dels nazis i els jueus, eh? Això sí, ui. Ara, que una persona s'hagi de transformar el cos, sotmetre operacions, alterar la seva fisicitat per complaer a una concepció bíblica d'Adam i Eva, això no sembla de puta mare. I atenció, eh? Perquè si oses dir això, estàs invisibilitzant-me com a mujer. Ah, prou, no? Prou. És a dir, a una facultat de ciències no s'accepta això, eh? De porta cap enfora, vale, però de porta cap endins aquí les coses es demostren. Vale. I per tant, per això us dic, hem d'aconseguir perfeccionar la
jo m'he perdut l'hora, eh? Ah, no, ens queda.
El hem d'aconseguir no negar, no negar això, sinó explicitar. Aquest és el tema, no invisibilitzar la subjectivitat, sinó treballar-la. Més encara, perquè la podem posar en conflicte i del conflicte podem aconseguir altres relacions i aleshores altres realitats socials que ens portaran a altres perspectives subjectives que ens portaran a altres coneixements. I així és com la ciència avança. La ciència no avança perquè no se li il·lumina el cap un dia. Vale. És fonamental, és a dir, moviments heurístics. La ciència treballa amb problemes, problemes que avancen i que retrocedeixen, perquè hi ha teories que expliquen i teories que no expliquen. El marxisme, per exemple, Marx, és un... Hi havia un xiste muy viejo, muy mal, si me perdonáis, que se llama audio, que veia, no?, allò de... dels jueus que han canviat el món, no? Que arriba Cristo i dice todo es amor, no? Va a Marx y dice todo es dinero, ¿no? Cambia de nuevo la visión. Freud dice todo es sexo, ¿no? Y luego ya llega al final Einstein y nos dice todo es relativo, ¿no? Entonces, aquesta successió, és una successió heurística, és això. És a dir, com en algun moment una aportació trastoca completament la concepció que tenim de tot. Fins que Marx va dir que hi havia una cosa en l'economia que se'n deia explotació, l'economia era tan natural com la recollita del fruit. Vale. I òbviament no hi havia proletariat. En el moment en què escriu el capítol primer del Manifesto Comunista i dice burgueses i proletarios, no? Un espectre d'Europa. El fantasma que recorre l'Europa. És el fantasma del comunisme, no? El primer que ha estat papa, és l'Europa. És a dir, quan Marx fa això, apareix una realitat que en aquell moment ni tan sols era imaginable. Quan Freud diu, cierto parado, ¿qué tal la relació con tu padre y con tu madre? Com t'has constituït amb la teva sexualitat? Hòstia, no? És encara que us costa, El Freud, traga! I jo sóc, vigila, no? Perquè és que pot ser, no les coses són com són. No la psique és com són certs tipus de psique. Resulta que la condició humana potser és molt més complexa, és neuròtica, el procés de civilització ens porta a la repressió per poder conviure i en aquest procés de repressió per conviure resulta que estem, no? Estructurant unes relacions de dominació d'una determinada manera. Hi ha una psique que és privilegiada i altra que és oprimida. Hòstia, el gènere que és brutal, no? O és que és igual ser homosexual que no ser? Des del punt de... No, t'explico quan en xoca saben los fascistas estos pelones no? A fer el show. És igual. Prendre consciència subjectiva de qui és un no és igual per tothom, no? Si eres guapo, rico, de país rico, nacido en las mejores condiciones, en una familia que te quiere, etcétera, pues no sufrirás, no? Igual que una persona en unes condicions extremadament adverses. Vale? El que ens diuen els condicionaments situats, el que ens diu la postmodernitat, no és negar, com ho diuen els crítics de la postmodernitat, no és negar la parcialitat per afirmar una universalitat possible que sigui més la realitat. No, és simplement que el que s'ha de fer és explicitar metodològicament la subjectivitat, que s'han d'inscriure els coneixements en la visió parcial del món per cooperar amb la resta de científics, amb la resta de recerques i amb el que se sap d'altres coses, en una posada en comú per veure si avança o no avança l'heurística, és a dir, si això ara explica més o explica menys. És obvi que quan s'ha dit que les poblacions de grups ètnics diferents no formaven part de la societat, no estaven en aquestes heurístiques, i es va explicitar, va haver de canviar la visió del món. Ara tothom considera normal que s'integri la discriminació de gènere, de raça, o el que sigui, no? És a dir, la classe. Això ha canviat. I en aquest canvi ha avançat. Tenim una visió més ampla, més comprensiva, més holística. Això és un avanç científic. Això és ciència que avança. De no haver estat fet això, encara continuaríem veient el món des de la perspectiva de l'home blanc anglosaxó protestant i del seu petit món i la seva democràcia censitària, liberal, etc. Vinga, que acabem. Vinga. Saps què passa? Que
sí queda gravat. Vull dir que el micro
ho pots recuperar. Si no sents alguna cosa, la pots recuperar després amb l'escriu. Bueno, alguna qüestió? No? Vinga.
Espera un moment.
Això és el que dius. Hi ha la ciència, moltes teories subjectives perquè no li troba sentit.
Per què?
Que no li troba sentit.
Que no li troba sentit a que no... No, bueno, però tu li pots trobar sentit a que aquesta visió discutint en un congrés científic amb aquest altre i aquest altre diu, mira, és que jo el que estic veient és això. I aquesta diu, ja, jo el que veig és això. I un altre diu aquí, jo el que veig és això. I en un workshop d'investigadors, tots arriben a... És que aquesta part que tu tens aquí no és exacta. Ja, però la teva d'aquí tampoc. No arriba mai al terme. Ah, no, clar. I quan arriba la ciència al terme? No arriba. És a dir, la ciència és evolutiva. La ciència sempre està en procés i sempre es perfecciona. I aquesta és la idea. El que passa és que el que estem dient és que s'incorporem. No de qualsevol manera, eh? No és perquè a mi m'agrada. No, és perquè jo dic qui sóc jo. Jo explicito la meva condició de partida, aleshores és quan avancem tots. M'explico. I això no necessàriament pacífic, eh? Però passa. Perquè la ciència, paradoxalment, la ciència ha avançat així. No? I sí, clar, i genera una sensació horrorosa d'impotència, no?